35 minuts per sobre de les 9 del matí, com us hem explicat a la portada del programa, des del passat mes de març, la policia local del Prat ha posat en marxa una campanya de control i de sensibilització sobre l'ús de patinets elèctrics i avui, aprofitant doncs, que és el nostre espai de seguretat ciutadana, els hi hem demanat poder parlar de les dades que han extret de tota aquesta campanya intensiva perquè els patinets s'ha convertit en una realitat pretenca. És per això que hem convidat el sergent Josep Maria Titxell, cap de les àrees de proximitat i també de trànsit a la policia local del Prat. Què tal? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Comencem per recordar quina és la normativa i quins eren els canvis que es començaven a implementar amb l'inici d'aquest any i que s'han anat controlant amb aquesta campanya intensiva.
Bueno, bàsicament, els canvis que n'hi ha hagut des de principi d'any és, bàsicament, la obligatorietat que tenen els usuaris dels vehicles de mobilitat personal de tenir el vehicle registrat a la DGT amb la corresponent matrícula i la corresponent assegurança. Llavors, el que s'està fent durant aquesta campanya, que com ha dit vostè, pues, ja la vam iniciar el mes de març, l'hem acabat ara a final del mes de maig, juntament amb la campanya institucional que ha fet el Servei Català del Trànsit. I, bueno, en principi la campanya està bastant positiva dintre de lo que hi ha.
Clar, això significava un canvi de paradigma amb uns vehicles que no estaven, es trobaven en una desregulació, no estaven gaire regulats i, per tant, no sé si això és especialment important també la part de la pedagogia, més enllà de la sancionadora.
És la més important. A veure, el que nosaltres volíem és que la gent es conscienciés de que el que porten a les mans és un vehicle. I llavors, com tots els vehicles, doncs, tenen la seva perillositat, tenen la seva complexitat, i el que volien és que la gent es conscienciés del que porten i que ho fessin de la manera més correcta possible. Per aquest motiu, només la campanya no només ha estat relacionada amb el tema de la documentació que feia falta des del gener d'aquest any, sinó també la correcció de totes aquestes infraccions dinàmiques que normalment hem vist totes, perquè tot el món ho ha vist, per via pública.
Què us heu trobat? Anem una mica amb les dades, posem negre sobre blanc la realitat que us heu trobat aquí al Prat.
Bueno, aquí al Prat ens hem trobat el que tothom s'ha trobat a tota la ciutat d'Espanya. Al final això ha sigut un boom en molt poc de temps, un boom. Jo crec que, si no m'equivoco, segons les dades, n'hi ha més de 4 milions de patinets a tot el territori nacional i el que has dit, faltava una regulació específica sobre aquest tipus de vehicle, que sí que és veritat que la infracció dinàmica ja les tenien, ja més o menys estava regulada, i la ordenança municipal ja ens regula totes aquestes infraccions dinàmiques, però ens faltava la documental, que és amb la que han fet ara mateix.
Uh-huh. Què són les... Sí, anava a preguntar què són les infraccions dinàmiques, perquè han sortit aquí el tema.
Infracció dinàmica estem parlant, pues, un UMB que circule per la vorera, que circule amb més de dues persones, amb auriculars, utilitzant sistema de telefonia mòbil, conducir de forma negligent, no respectar un semàforo en fase vermella, etcètera. Aquestes són infraccions dinàmiques. Estan que el vehicle està en moviment.
Uh-huh, perfecte. Dir. I després estan les documentals, les que documental, significa no tenir aquests requisits.
Correcte, no tenir el requisit que et demanen, que és estar registrat a la registre de UMPs de la DGT i després tenir concertada l'assegurança obligatòria.
Ara sí que hem entès aquesta diferenciació. Anem amb les dades.
Vinga.
Com les valoreu?
Bueno, la valorem positivament, perquè sí que és veritat que, a conseqüència d'aquesta campanya, sí que hem vist un canvi en l'ús d'aquest tipus de vehicle per part de la ciutadania. Val? S'han vist més vehicles circulant de forma negligent, cada vegada n'hi ha més vehicles matriculats i assegurats, però és com tot. No tot el món, doncs, assumeix aquesta realitat i, bueno, tenim infracció. D'infracció, durant aquests mesos que han durat la campanya, hem posat 187 denúncies. Aquestes dades estan actualitzades a dia d'ahir. ¿Vale? A dia d'ahir. Hem fet 187 denúncies dinàmiques. Les que més hem denunciat són circular amb la vorera, que tenim 18 pràcticament, circulant dos o més persones són unes 20 aproximadament, i després en fase vermella 8, inclús tenim un per circular o per haver donat positiu en la prova d'alcoholèmia, ¿vale? Perquè també és una infracció. Aquest, com hem dit, aquest tipus de vehicles és un vehicle, per dir una cosa, i també tenen que també es regula amb el tema de l'alcoholèmia.
D'altres infraccions que us heu trobat, infraccions documentals?
Documentals. Bàsicament, la infracció documental que ens hem trobat és el no estar registrat al registre de DGT i la manca d'assegurança. Hem denunciat pràcticament 115 vehicles que hem denunciat per manca d'assegurança obligatòria, i després hem ingressat 119, la gran majoria per la manca d'assegurança i una altra per algun altre motiu com estar sustret o abandonament, etc. Però per manca d'assegurança són 118 vehicles. Què significa això? Que hem tret de la via 118 vehicles que no estaven en condició de poder circular per la via.
Què és el que es fa amb els patinets requisats?
Bé, amb aquests vehicles el que fem és ingressar-los al Depòsit Municipal de Vehicles com a qualsevol altre vehicle, i llavors al titular del vehicle li donem l'opció de recuperar el vehicle sempre i quan porti la matrícula del vehicle i un rebut de l'assegurança en vigor. Amb aquest motiu, i demostri que és el titular del vehicle, la persona es pot emportar una altra vegada al vehicle, previ pagui les tasses, clar, perquè té tasses com qualsevol altre vehicle.
Com quan anem a buscar el vehicle al dipòsit. Al
teu turisme, igual. És la mateixa.
Si aquests vehicles no són reclamats?
Bueno, si aquests vehicles no són reclamats, clar, aquests vehicles... A aquesta persona li donem la possibilitat, perquè n'hi ha vehicles que molt possiblement a partir de l'any 2027 no puguin circular ja. Hi ha una normativa que tots els vehicles que no han estat des de l'any... que són posteriors a l'any 2022 podran circular, però els que són anteriors al 2022 ja no podran circular ni l'any 2027. Val? Llavors, molta gent diu, ostres, igual ja no em va bé o treure el vehicle, i el que deixen, i lo deixen allà. Li donen la possibilitat de poder renunciar a aquest vehicle a favor de l'Ajuntament, i l'Ajuntament ja s'encarga després de destruir-lo, com ho fa amb la resta de vehicles d'abandonament que ens trobem a via pública. Val? Tenen les dues opcions, de recuperar el vehicle, o si no volen recuperar el vehicle perquè no les interessa, tenen la possibilitat de renunciar al vehicle i nosaltres encarguem de la destrucció, donar de baixa i tot això.
Parlem de l'import de les multes, perquè és una quantia significativa.
Bueno, sí, és veritat. Són denúncies, les dinàmiques són quanties importants, són 200 euros, la infracció... Com t'he dit, pues no respectar un semàfor en vermell o per circular per la vorera. Tota aquesta dinàmica, la gran majoria són 200 euros. Si ja és una conducció negligent, puja 500 euros. És a dir, estem catalogant aquest tipus de vehicles al mateix nivell que els altres vehicles en aquestes infraccions dinàmiques. Val?
Hem vist en d'altres municipis on també un altre dels controls que es fa és el tema de la velocitat. Aquí al Prat tenim aquesta eina que mesura la velocitat. Hi ha intenció que es pugui també adquirir en
un futur? Sí, estem en contactes per poder adquirir un equip que ens permetrà mesurar la velocitat del vehicle i veure si aquest vehicle s'ajusta a lo que és la normativa i la característica d'aquest vehicle.
Per tant, en un futur es podran fer aquests controls, perquè els patinets, és veritat que a vegades veiem, no?, que superen i molt aquests 20 km per hora.
Val, sí. Els vehicles de mobilitat personal tenen una velocitat màxima de 25 km hora. Qualsevol altre vehicle d'aquestes característiques que superi les 25 km per hora, com poden ser 30, 35, 40, ja no es considera un vehicle de mobilitat personal, és un altre vehicle. És un vehicle a motor, es catalogaria com un ciclomotor. I en aquest motiu ja te fa falta permís de conduir per poder, com si conduïssis un ciclomotor, el mateix permís de conduir de l'AM. Que quedi clar que són dos tipus de vehicles diferents. Una cosa és el vehicle de mobilitat personal, màxim 25 km per hora, i a partir de 25 km per hora ja no es catalogarà com a vehicle de mobilitat personal, sinó com un ciclomotor. I té que reunir les condicions i el conductor té que tenir la corresponent autorització per poder conduir aquest tipus de vehicles.
Per què s'estan dedicant esforços en el control dels VMPs, dels VMPs, perdó, s'han donat accidents de trànsit, s'han produït accidents de trànsit causats per VMPs?
Qualsevol vehicle que circuli per la via pública pot tenir un accident, i hem tingut accidents de trànsit en què s'han implicat turismes amb aquest tipus de vehicle, i hem tingut també atropellaments. El fet de circular per la vorera també s'ha ocasionat una sèrie d'atropellaments a ciutadans. La veritat és que no hem tingut cap greu, tots han sigut lleus, però bueno, hem tingut també aquest tipus d'incidència. Crec que durant aquest any hem tingut, crec que 10 incidències en què estaven implicats aquest tipus de vehicles, dels quals són 7 són col·lisions a algun altre vehicle, normalment turisme, i 3 que han sigut atropellaments. Uh-huh. Llavors, clar, una de les qüestions per la qual també se fa aquest control és per minimitzar aquest risc, és a dir, intentar evitar aquest tipus d'incidència, com són els accidents de trànsit i els atropellaments.
Heu notat un descens en el que portem del 2026 de persones que fan servir patinet amb tota aquesta novetat de la documentació, d'haver-ho de registrar?
Menys vehicle n'hi ha perquè hem tret 118, així que n'hi ha més vehicles, n'hi ha. Però sí, és veritat. Hem vist un canvi en la quantitat de vehicles i un canvi també en la ciutadania a l'hora d'utilitzar aquest tipus de vehicles. És a dir, sí que és veritat que abans de que sortís aquesta norma es veien moltes infraccions, molta por la vorera, infraccions temeràries, i ara segueix havent infraccions, però sí que és veritat que la visió que tenim nosaltres des de policia és que aquest tipus d'infracció ha baixat des que van començar, sobretot, la campanya a principi de març. Uh-huh.
Doncs anem amb el recordatori. Per qui tingui BMP, per qui tingui patinet a casa, el vulgui fer servir, perquè al final és una manera de desplaçar-se molt còmoda, molt econòmica i sostenible.
Tant,
important. És veritat que te la pots endur a casa a quasi tots els llocs, no? que és pràctic, i per això, de fet, està tenint tant d'èxit. Si ho volem fer bé, què hem de complir? Quina és la normativa? Fem una mica de repàs de tot.
A tipus documental, si tenim un vehicle d'aquesta característica, hem d'anar a la pàgina web de la DGT, registrat aquest vehicle, et donaran un número de matrícula, després tens que anar a fer aquesta matrícula per col·locar-la al patinet, és un adhesiu que es fa, es col·loca al patinet, i després tens que tenir concertat una assegurança obligatòria. ¿Vale? Amb aquesta documentació pots circular lliurement per a la via pública, cap problema. La resta, tens que respectar les normes de circulació, tens que respectar la senyalització horitzontal, la senyalització vertical, respectar el semàforo. Important, tens que tenir, no portar auriculars, no fer ús del sistema de telefonia mòbil, i bàsicament això no es pot veure, que quedi clar, que és com qualsevol altre vehicle. Si dones positiu, serà sancionat també per la col·lèmia positiva. Pràcticament tot el que és respectar la normativa de trànsit que tenim aquí en aquesta població.
El tema del casc és obligatori, és recomanable?
No, és recomanable. Obligatori és per als menors de 16 anys. Per què sí que és obligatori? Per als majors d'edat, en aquesta població, les zones municipals no obliguen els majors de 16 anys a portar casc. Per tant, no és obligatori, però és recomanable. Sempre és recomanable portar casc. Recomanem casc per bicicleta, recomanem casc en aquest tipus de vehicle i a totes les edats, perquè un accident, un cop al cap, el podem tenir a qualsevol edat.
Clar, veiem gent molt jove que fa servir aquests patinets també i que es desplacen en grup i que a vegades van xerrant pel mig de la calçada i tu vas darrere mirant una mica com és aquesta situació. No sé si això és sancionable o no, perquè potser van per la calçada, però van en una actitud quasi de passeig, de conversa.
Nosaltres sempre diem que quan tu portes un vehicle tens que tenir els 5 sentits en aquest vehicle i tens que circular de forma que siguis capaç en qualsevol moment de poder actuar en un imprevist. Llavors, tens que circular en línia, no pots anar en grup, no pots anar parlant, sinó sempre pendent de lo que tens, sobretot endavant, el que hi ha davant teu.
Clar, com a pares, quina és la recomanació a l'hora de deixar que el nostre fill o filla faci servir el patinet en aquests trajectes? Perquè sabem que a vegades doncs, hi ha nois i noies que es desplacen i que tenen doncs, la seva activitat esportiva a l'altra punta del Prat i que els hi funciona molt bé no poder anar a un centre esportiu municipal a l'altra punta i tornar cap a casa o tornar a l'institut.
Jo és veritat que aquest ajuntament permet que la gent de 12 a 16 anys circuli amb aquest patinet. Una normativa que tenim, sempre quan tinguem una autorització dels pares. Els pares es tenen que implicar, involucrar, i el que tenen que fer és firmar aquesta autorització, però a més, fer de pedagog amb els seus fills. Clar, la gran majoria de pares tenen permís de conduir, saben la normativa, i el que tenen que fer és incidir en aquest sentit, explicar aquesta normativa als pares, perdona, als fills, i tenim molt clar que si el fill no respecta aquesta normativa, doncs, oia, patinet fora. Jo soy partidari de que els menors tinguin ja certa edat per poder circular amb aquest patinet. No, n'hi ha un risc, sempre que circules per la via pública, tens un risc i se suposa que quan més anys tens, més conscients eres del risc que comporta el portar un vehicle. Però, bueno, els pares tenen un paper fundamental. Són els primers que tenen que incidir en el seu fill en explicar-li qual és la normativa i les possibles conseqüències que pot tenir un mal ús d'aquest tipus de vehicles.
Clar, hi ha la sensació com ha substituït el que era el ciclomotor no? En altres èpoques, el fet de tenir el patinet, però sí que quan almenys anaves a unes classes no? Per poder accedir a tenir una moto petita i per tant tenies un mínim d'ensenyament aquí, clar.
De coneixement. Sí que és veritat, a més el que fa aquest tipus de vehicle és que és molt fàcil de conduir-lo.
Divertit fins i tot.
Molta vegada no és conscient de lo que portes a la mà, és el que te deia abans, no és conscient de lo que portes a les mans i sembla que sigui un juguet. Igual, repeteixo una altra vegada, no és un juguet, és un vehicle amb totes les característiques de vehicle, en les conseqüències que pot tenir el fer un ús inadequat d'aquest tipus de vehicles.
Per tant, com a pares també ens hauríem d'implicar a l'hora de poder consentir no, que els nens puguin anar amb patinet.
Són els principals actors que s'han d'implicar en aquest... És a dir, moltes vegades pensem que nosaltres, és a dir, deixem el fill a l'escola i ja me l'educaran. No, ens estem equivocant. L'educació correspon als pares, que són els primers que tenen que educar els fills, i una part d'educar els fills és donar una sèrie de valors. I un dels valors també és dir-li, oye, jo et compro o tens aquest tipus de vehicle, però ho tens que utilitzar de forma adequada. Si no, no faràs ús d'aquest.
Clar, és veritat que la policia treballa a les escoles, que fan diferents rutes fins i tot no? En bicicleta per poder ensenyar doncs, cap a on han de mirar, quines són les alertes no? En la via pública, però que això s'ha d'acompanyar des de casa.
Això ha de ser un complement a la principal persona principal que ha de fer aquesta educació. Si nosaltres en les escoles, ja ho sabeu, fem educació viària i intentem de que el menor, des de molt petit, sigui conscient de quines són les normes bàsiques que ha de complir, però això té que tenir un reforçament per part dels seus progenitors.
Evidentment. Doncs aquesta nova realitat, els patinets elèctrics que s'han convertit en un model de mobilitat sostenible, pràctic, fins i tot divertit, però que també han d'encaixar perfectament amb la resta de vehicles, de vianants, i poder doncs, entrar en aquest ritme no, de la ciutat perquè tot s'endreci una mica. Hem fet el repàs tant de les sancions com de la normativa actual i li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.